Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El Mercat Vell tornarà a reobrir les portes el proper 19 d'agost després de mesos d'obres de reformes. Ho farà en fase de proves amb l'obertura de 4 botigues en punt de venda i degustació que s'afegiran a l'Ametlla Origen i l'actual cafeteria que ja es troben en funcionament. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que aquesta reobertura els omple de satisfacció, ja que els fa anar cap a un panorama de plena ocupació dels mercats municipals, un fet, diu, que dinamitza el comerç local i de proximitat. Picornell també ha puntualitzat, però, que la inauguració oficial del Mercat Vell no es farà fins de cara a la segona o tercera setmana de setembre i que l'objectiu és que ho faci a ple rendiment a falta de finalitzar les obres del pis de dalt. De cara al 19 d'agost s'obriran una primera parada de conserves, aperitius i tapes, una segona dedicada a productes de viram, una tercera per carns i embotits i una última per peix i marisc. Les parades començaran a funcionar en horari nocturn, així com els migdies els caps de setmana per provar tot l'equipament nou. El parc d'habitatges de l'Estat espanyol és un dels més envellits d'Europa. Gran part dels edificis existents es van construir abans dels anys 80, quan les normatives d'eficiència energètica eren molt més laxes. Segons l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia, s'estima que més d'un 80% dels edificis són energèticament ineficients. No es tracta només d'una lletra en un certificat penjat a la paret. Això es tradueix en milers de llars que a l'hivern deixen escapar la calor com si fossin coladors i a l'estiu es converteixen en autèntics forns. A Cugat Media ens hem volgut fixar en la rehabilitació d'edificis per millorar-ne l'aerotèrmia, una pràctica cada vegada més estesa. Podeu recuperar la notícia a www.cugat.cat. Sant Cugat no només ofereix natura i cultura, sinó també un rebost viu ple de sabors autèntics, des de projectes cooperatius fins a iniciatives familiars. A la nostra web també podreu llegir un recull dels 10 productes de proximitat que t'apropen a una manera de consumir sostenible, saludable i arrelada al territori. Aquí et presentem els imprescindibles per tastar Sant Cugat de veritat, la majoria recollits al portal Visit Sant Cugat. I un apunt cultural, l'escriptor i periodista Daniel Romaní publica el seu nou llibre, Catalunya Marítima. Amb aquesta publicació, el Sant Cugatenc convida els lectors a descobrir els diferents museus dedicats al mar, així com els fars, les drassanes i els vaixells visitables que hi ha al llarg de tota la costa catalana. Romaní explora la relació que ha tingut i encara té Catalunya amb la Mediterrània, amb elements com la història de la pesca i la navegació, donant veu a diferents experts en la matèria i donant a conèixer el patrimoni marítim que tenim a casa nostra. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest espai dedicat als instituts, a la veu de l'institut. En aquest cas ens acompanyen els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Els saludem tot seguit, són en Nil Blanco, la Marian Chávez, l'Angela López, la Marwa El Carraz, la Caral Grau, l'Ada Lentini i l'Esteve Vigues. Hola, nois i noies.
Hola. Hola.
Com esteu? Esteu bé? Esteu nerviosos? Ara us heu sentit la veu i esteu al·lucinant, oi que sí? Si diuen que tots que
estigueu
al
cap.
Doncs escolteu, si us sembla, anem directes al gra, amb allò que us heu preparat. Heu vingut molt preparats i preparades, amb uns temes per posar sobre la taula que us afecten directament, que us interessen, i per tant crec que el millor que podem fer és començar. I ho farem amb l'actualitat. Ho farem amb unes notícies que ens acostaran el Nil Blanco, la Marian Chávez i l'Angela López. Vinga, comencem amb en Nil, que ens acostarà els intercanvis culturals del Leonardo da Vinci.
Doncs sí, al Leonardo participem en 3 intercanvis culturals diferents a diferents llocs d'arreu d'Europa. El primer de tot va ser una mica sorpresa, ningú s'ho esperava, i va ser fa 3 setmanes que uns holandesos van passar unes hores al nostre institut per practicar el seu nivell d'anglès. Van estar fent diferents activitats per conèixer amb els alumnes del Leonardo i fins i tot van fer una classe d'educació física. Després d'acabar-ho tot, van estar dinant a l'àrea de pícnic. El segon intercanvi en el que participa el Leonardo és un intercanvi per qualsevol alumne de quart de l'ESO que vol practicar el seu nivell d'anglès. Tot comença el 16 de febrer, en el que uns estudiants d'una ciutat d'Alemanya, és a dir, Münster, venen a passar uns dies a l'institut i s'acullen a les cases dels diferents estudiants que hi participen. Després, el dia 6 d'abril, aquests estudiants que han participat se'n van fins a l'Institut de Ratz, a Alemanya, on fan diferents classes d'anglès per practicar el seu nivell d'anglès i diferents sortides per conèixer la ciutat. Finalment, l'últim intercanvi en el que el Leonardo participa és un intercanvi per practicar el nivell d'alemany, ja que hi ha alguns estudiants del Leonardo que hem escollit aquesta optativa i per posar en pràctica el nostre nivell doncs, tenim aquesta sortida. Es fa al principi de tot es fa un primer contacte amb carta i després es continua aquest contacte per les xarxes socials. Tot comença el 19 d'abril, que venen els estudiants de Stuttgart i també els acollim a l'institut i a les diferents cases dels estudiants que hi participen. Fan diferents activitats, com per exemple anar a Sitges per començar a conèixer-se i fins i tot visiten la Casa Batlló. Després, del 2 al 8 d'abril, els estudiants del Leonardo se'n van a l'Institut de Port Celsus, a Alemanya, i passen 6 dies, on fan diferents activitats, com per exemple visitar el Museu de Mercedes o un zoo de la zona. Durant aquests 6 dies, els estudiants han d'afrontar canvis culturals, com per exemple el menjar o fins i tot la llengua, i a les diferents rutines i hàbits que els estudiants alemanys estan acostumats.
Molt bé, moltíssimes gràcies per aquests intercanvis tan interessants. I ara la Marian ens parla de la coral de Leonardo.
Sí, sí. Bueno, a Leonardo tenim una coral, que és un grup d'alumnes voluntaris, bueno, pot ser de qualsevol grup de l'ESO, com de primer fins a quart. Doncs, bueno, és un grup que ells decideixen formar part per cantar unes certes cançons que el nostre director, que és el professor de música, Fradera, tria per, amb un significat, perquè després de practicar-les, aquestes cançons, anem a un casal d'avis a cantar aquestes cançons que tenen significat o perquè els avis tenen records amb aquestes o perquè són modernes, alegres, en fi, tenen molts significats per ells que majorment agraden molt i es posen molt sentimentals. La coral es fa els dijous a l'hora del pati, tot i que segons el curs, o sigui l'any que escolar que estiguis fent, pot variar, perquè o sigui, varia molt el dia de la coral, i es fa a la classe de música, la que tots coneixem. A més, ja més o menys quan anem a acabar el curs, anem a és una llar per nens amb discapacitats a cantar les mateixes cançons que els casals d'avis, perquè clar, aquests nens no tenen les facilitats i bueno, ells anem com a alegrar el dia per ells i bueno, portar tota aquesta emoció fins al seu hogar, fins a la seva llar.
Molt bé, doncs molt entranyable aquesta iniciativa de Leonardo. I l'Angela López, que ens parlarà de les sortides tutorials de la Castanyada.
Sí, doncs pues, el 31 d'octubre cada any es fa excursions per la cohesió de grups. I aquest any els de primer de l'ESO es van quedar a l'Insti, però després a l'hora del pati van fer un esmorzar amb la tutoria i després van fer activitats per cohesionals. Els de segon de l'ESO van anar a un poble a fer activitats d'humor groc i els de tercer de l'ESO van anar a Montserrat, ja que se celebren els 1000 anys de Montserrat. I nosaltres, els de quart de l'ESO, vam anar a Sant Madí a fer activitats cohesionals. I els de primer batxillerat van anar al barri gòtic de Barcelona a fer una guia turística. I els de segon de batxillerat es van quedar a l'institut pels exàmens.
Vaja, em van quedar sense activitat ells. Sí. Però segurament ho feu cada any, això?
Sí.
Per tant, ell l'any passat ja, sí, ja en van fer. Molt bé, perfecte. Doncs ens hem posat al dia amb l'actualitat de l'institut. Ara toca una miqueta de música, que ens l'acostarà la de Lentini. Ada, què ens recomanes?
Bueno, jo he pensat que podia posar una cançó que es diu Rumors, d'un cantant català de molt a prop de Barcelona, que es diu Adala. i bueno, és del seu àlbum més nou i explica des del meu punt de vista molt bé com es veuen els rumors en la societat actual i com afecten a la gent i tot. I a mi m'agrada molt tant el cantant en concret com la cançó. Parlen de tu i tu no t'ho creus. Volen algú per posar la creu. Ho veuen tot i són els teus. Quan la notícia s'escampa, compte que ja està parada la trampa. Estigma, rols i contagis. Rumors, vagis on vagis. Volen judici. Poder assenyalar algú. Volen judici. I et jutgen a tu. Volen judici. Sentir ràbia cap al cu. Volen judici.
Continuem amb aquesta secció de l'Institut Leonardo da Vinci. Avui tenim els alumnes de quart d'ESO i en aquest cas ens volen acostar una sèrie de coses que els agrada. I començarem amb la Marian Chávez, que diu que les dones puguin expressar la seva opinió li agrada.
Bueno, sí, m'agrada molt que, o sigui, amb el transcurs dels anys, les dones tinguin més drets de com votar, triar el que volen, triar la vida que volen, com si volen fills, com si no. Tot i que sabem que fa molts anys això era un somni impossible, un algo que no podia arribar a ser. I m'agrada aquesta evolució que hem tingut les dones de no tindre por de dir algo i que, sense sentir com que tindrà una conseqüència molt greu. I llastimosament tenim l'exemple d'Afganistan, que estan com dir en un bucle del passat, perquè elles no han pogut sortir d'aquesta opressió, no tenen dret a expressar la seva opinió, fins i tot no tenen dret ni a parlar, cosa que és una cosa molt necessària, molt vital, molt diària, algo que ningú es pensaria que s'ha de tenir dret a fer. O sigui, m'agrada molt aquesta evolució que hem tingut, tot i que sé que hi ha països que segueixen atrapats i m'agradaria que totes les zones del món poguessin veure la llibertat amb els seus ulls.
Molt bé, doncs hem de seguir treballant tots junts, homes i dones, perquè això sigui possible. Moltes gràcies, Marian. I ara escoltarem l'Àngela López, que ens parla d'un esport, no?
Sí.
Explica'ns.
Pues a mi m'agrada molt anar a esquiar, ja que per l'adrenalina que se sent al baixar una pista i tal. I, a més, perquè porto anant a esquiar pues, des dels 8 anys o així, i ja pues, m'he acostumat, perquè com que vaig cada any... Pues,
i vas molt sovint durant la temporada d'esquí?
No, una o dues vegades.
Jo crec que esquiar, no sé si estareu d'acord amb mi, és un esport com d'extrems. O t'agrada molt o no t'agrada gens. Perquè a mitges, no. Sí. Hi ha algú al que no li agradi gens esquiar?
A mi.
A veure, Esteve, comenta'ns, per què no t'agrada esquiar?
Com, a part també de que això, de que sigui un esport al que tu tampoc tens la capacitat de controlar del tot com un fre i coses així. A mi ja em genera una intranquil·litat al saber que no puc frenar quan vull. O sigui, és com molt intens i durant una estona que jo no sóc capaç de suportar aquesta com tensió.
Que potser és justament l'adrenalina, no? Que dona el sí. Fet d'anar tan ràpid és el que t'agrada a tu, no? Jo estic amb tu, Esteve, jo sóc dels teus. Jo saber que no puc frenar quan jo vulgui, com jo vulgui, a mi em fa una miqueta de por. És a dir, no és que no m'agradi, sinó que és un esport que jo crec que se li ha de tenir respecte, no? Perquè a més hi ha molta més gent a la pista, gent amb nivells molt diferents, i no sé, algú ha tingut una experiència complicada, una caiguda... Sí? Explica'ns, Ada.
Bueno, jo de bastant petita estava esquiant amb la meva família i bueno, vaig intentar frenar en una curva i bueno, em vaig caure fent l'espagat i em vaig fer bastant mal, però bueno.
Has tornat a esquiar des de llavors?
Sí.
Sí.
I em segueix agradant, però vaig amb bastanta més precaució ara.
Clar. Àngela, un consell que ens podries donar a la gent que ens fa respecte, que ens fa por, que no ens acaba d'agradar això d'esquiar. Com ho podem fer per superar aquesta por?
Bueno, primer anar amb gent que sap esquiar.
Clar.
I, bueno, pues, fer com baixades que tinguin menys inclinació.
Les blanques, verdes. Mm. No, verdes ja és molt. Quines són les més suaus?
Les verdes.
Les baby. Aquestes són les que més m'agraden. Podem començar per una baby, no? Podem començar per una baby i després quina vindria?
La blava.
La blava o la verda?
No, La verda, sí.
La verda.
I després la blava.
Després la blava i després vermella i negra, que no veurem mai a la vida, Esteve, tu i jo, vale?
No.
No ens hi trobaran a nosaltres aquí. Però en tot cas, jo crec que l'important és buscar aquella amb la qual tu et sentis còmode, no? Si tu et quedes amb una verda, doncs una verda. Si és una blava, és una blava, no? I així, cadascú que trobi el seu lloc. Molt bé, doncs esperem que gaudeixis de la temporada d'esquí, Angela. I ara la Caral Grau, que ens parla... Ai, les compres. Que t'agrada molt anar de compres, Caral?
Sí, el meu m'agrada no és tan seriós com el d'Àngela i la Marian.
Hi ha temes
però,
molt
bueno,
diferents, no pateixis.
A mi m'agrada molt anar de compres perquè crec que al final no és tant el fet de comprar, sinó que estàs allà amb gent que vols passar una estona i a més vas veient diferents coses i diferents estímuls i pues, a mi m'agrada molt, però no sé si a una altra persona no li agradaria anar.
Perquè tu ho associes a una cosa que fas amb més gent. Tu, no és que t'agradi anar tu sola
a mirar
30
no,
botigues.
Perquè al final és passar temps amb les altres persones.
No, que vas xerrant, vas entrar a les botigues i vas xerrant. Algú que no suporti anar de compres. L'Oriol, el tècnic, aixeca el braç. Ada, no t'agrada gens?
A mi no m'agrada. O sigui, entenc que quan vas amb amigues o qualsevol cosa sí que tens més entreteniment, però quan jo he d'anar a comprar roba per mi no m'agrada gens perquè és com que m'estressa moltíssim que hi hagi tanta gent i tanta roba i no saber què triar i al final pues, acabo histèrica.
I la compra per internet, com mireu molt per internet vosaltres o sou més d'anar a la botiga i emprovar-vos les coses? Digues, Esther.
Aviam, jo no sóc la persona a la que més li agrada anar de compres com físicament, de fet no m'agrada com... No és la... M'estressa molt, però no m'agrada tampoc anar de compres amb... Bueno, no anar de compres, sinó anar online i buscar el que vols i tot això, ja que sento que... O sigui, al final, si tu fas això, potser estàs o comprant per una pàgina on no comparteix els mateixos ideals que tu o alguna cosa així que a mi no em fa cap gràcia, saps? Com comprar Amazon, com... No és la cosa que més gràcia em fa, de fet no ho he fet mai, però deixant això a part, com anar físicament em costa, però online és com molt difícil.
Caral, on t'agrada anar de compres? Prefereixes un centre comercial com a edifici? Prefereixes anar pels carrers, botigues de tota la vida, marques així conegudes? Per on t'agrada anar-hi normalment?
Normalment vaig a centres comercials així grans perquè pots trobar més botigues que t'agradin que si vas per un carrer, que segurament hi haurà algunes que t'agradin però tampoc tantes. Llavors el centre comercial per mi és la millor opció perquè pots anar a moltes i a més. Hi ha bastanta gent però hi ha alguns que estan més tranquils, per exemple l'Esplau, així que no hi ha com sostre. Mm-hmm. Llavors si t'agobies més pots anar a centres comercials així i que trobaràs el que vols i a més no t'agobies per la gent.
Molt bé, doncs avancem amb l'últim m'agrada, en aquest cas ens la costa la Marwa Elcarraz i ens diu que la gent que no té por de ser ella mateixa, doncs li agrada.
A mi m'agrada molt aquesta gent, ja que no els importa mostrar-se com són en realitat i no sé si els meus companys pensen el mateix, però jo crec que aquestes persones valen or i a mi m'agradaria molt tindre una mica així, ja que jo crec que tothom en la nostra vida hem volgut encaixar en un grup que ens semblava popular o més guai.
Perquè vosaltres creieu que per encaixar acostumem a no comportar-nos com nosaltres mateixos? Digues, Nil.
Doncs sí, jo crec que moltes vegades intentem ser com una persona ideal per encaixar en aquell grup en la que hi ha aquelles persones també que, doncs, com ha dit la Marwa, són com més populars, o això creiem ara els adolescents, i moltes vegades doncs, intentem falsificar com som nosaltres o fer com si fóssim una persona que realment no som per acabar encaixant en aquell grup, perquè aquell tipus de persones també són doncs, com nosaltres intentem acabar sent.
Però llavors això, en el fons, tu no vols ser així, però vols pertany a aquell grup. Com ho resolem, això?
Aleshores, jo opino com la Marwa, o sigui, m'encanten aquestes persones que són lliures, o sigui, que tenen la capacitat de ser com elles volen ser, i no m'agrada aquestes persones que es maquillen, per dir-ho d'alguna forma, per intentar encaixar a la societat o en aquells grups que volen pertànyer.
Que moltes vegades és inevitable, no? Us heu trobat vosaltres en situacions que dius, mira, és que estic actuant d'una manera que no m'acaba de fer el pes, però necessito molt estar en aquest grup, o m'interessa molt anar a aquesta festa, o... Situacions en les que us heu trobat, Esteve, tu t'has trobat en situacions que no t'has acabat de comportar com tu ets?
Sí, de fet sí, com en molts moments en els que com feia coses que no volia fer, deia coses que no volia fer, o de fet com gent amb la que jo em portava quan era més petit i com al final han anat canviant i com jo m'he adaptat a la seva actitud fins que al final com vaig dir, oye, això no m'està agradant gens, tal, i pues, vaig decidir com desaferrar-me d'aquest comportament i bé, a mi de moment m'està anant bé.
Sí, digues.
Jo també em vaig, o sigui, passar per una situació no igual, però semblant, quan, o sigui, quan comences curs per dir la ESO, el canvi de primària a ESO...
El pas a l'institut, no?
Exactament. És una mica complicat perquè només voles com tindre un grup d'amics com, o sigui, bé, molta gent per encaixar, per ser popular a l'institut, i no sempre la popularitat porta amics reals. Segurament sí, però no sempre. I, bueno, això és algo que passa molt, lo de que voler encaixar a principi de curs per no estar sol, tindre por de estar sol, i a vegades, pues, si la gent no serà bona per tu, és millor estar sol, però sempre trobaràs els amics ideals amb els que tu puguis ser tu mateix.
Home, això seria la situació ideal, però el que està molt bé és que vosaltres a quart d'ESO sigueu capaços de fer aquesta reflexió, al final, de ser capaços d'analitzar-vos, estic sent jo mateix, no ho estic sent, em sento còmode, no?, amb aquest grup, no m'hi sento, com ho feu per trobar l'eina per dir, molt bé, fins aquí, no m'està agradant, com m'estic comportant, em tiro enrere i marxo d'aquest grup, com ho fem?
A mi em va passar algo similar com la Marian, que jo a primer de l'ESO volia encaixar en el grup dels populars, però em vaig sentir molt incòmoda a la primera quedada que vam fer i no vaig tornar mai més allà.
Perquè els populars, per què ho associem a una cosa negativa? Què passa aquí amb els populars? No? Ja sempre, des de sempre, no? Per voler encaixar ens hem de transformar i potser aquestes persones tampoc són realment com mostren, no? Digues, Ada.
Bueno, jo crec que en general en tots els grups de la gent més popular volem intentar encaixar perquè són com qui té més amics i així, però també si ho veus des de dins t'adones que la major part d'aquestes persones també estan allà perquè intenten encaixar i pràcticament ninguna persona d'aquest grup fa realment el que li agrada fer o diu el que li agradaria dir només per encaixar. O sigui, al final és un bucle que si intentes formar part d'aquest grup seràs així i si intentes pues, quedar-te fora i ser tu mateixa i ja està, pues...
no passa res.
Millor.
Doncs sí, sobre el que has dit abans dels populars, jo també crec que molts d'ells no són el que ens pensem, perquè des de fora els veiem d'una manera que realment quan els coneixes més a fons te n'adones que no són realment com semblen. I jo crec que aquests grups també estan formats doncs, per això, per moltes persones que t'esperes una cosa diferent de la que realment són quan els acabes coneixent millor.
Digues, Marwa.
Però de vegades hi ha gent que és popular però es riu de tu d'una manera només perquè són guais.
Bueno, ells consideren que són guais.
Bueno, consideren.
Digues, Mariana.
Bueno, i seguint amb el que han dit els meus companys, a vegades volem formar part dels populars perquè creiem que són com l'estàndard, l'ideal perfecte, com el millor que pots arribar a tenir, i no sempre és així. De fet, aquesta gent carrega molt un pes gran de ser perfectes, de ser populars. O sigui, segurament ho veiem tot com bo, però segurament ells ho veuen d'un punt de vista diferent.
Segurament, igualment jo us dic, tanquem el tema aquí, que crec que ha quedat clar i els vostres punts de vista, us felicito una vegada més per tenir aquesta capacitat de decisió, per tenir aquesta capacitat d'anàlisi i de saber identificar quan esteu bé i quan no, que al final l'important no és la quantitat de gent que tens al voltant, sinó la gent amb la que tu estàs a gust, que hi puguis estar i que puguis ser tu mateix. Posem una miqueta de música, va. Vinga, que ara ens l'acostarà a l'Esteve, que ens portes una recomanació, oi que sí?
Sí, us porto una recomanació que és de l'any 19... del 2002, perdó, que és d'Extremo Duro, un grup d'Extremadura de rock, que és bàsicament una cançó que es diu Stand By, que parla de la pèrdua d'una persona.
Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla dejando en un agujero una flor es amarilla para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella,
Hem parlat del que ens agrada i ara toca parlar també del que no ens agrada, perquè també n'hi ha de coses que no ens agraden. Nil ens explicarà que els horaris de l'institut no us acaben de fer el pes.
Doncs sí, a mi els horaris de l'institut doncs, no m'agraden perquè cada dia t'has de despertar, seguir la mateixa rutina per ser ben puntual a les 8 del matí a l'institut. Això és una cosa que no m'agrada. A l'hora d'entrada la detesto, trobo que és massa d'hora i crec que no estic parlant solament des de la meva, des del meu punt de vista. Crec que molts estudiants estarien d'acord amb mi que és massa d'hora, el nostre cervell no està engegat, per dir-ho d'alguna manera, a les 8 del matí i no estem suficientment desperts com per estar fent classes, escoltant el professor, fins i tot fent apunts, o algunes vegades et toca fer exàmens a primera hora. Això és una cosa que tots els estudiants ho diem. Però una de les coses que sí que m'agrada dels horaris de l'institut és l'hora de sortida, perquè les 2:30 és una hora ideal per tornar a casa tranquil·lament i després dinar. I òbviament el fet de no tenir classes per la tarda també és increïble i pots passar aquella estona fent algun esport o fins i tot descansant aquells dies en els que no et ve de gust fer res i només vols estar estirat al sofà. Aleshores, jo tinc una proposta per fer com una millora de l'horari i òbviament seria començant a les 9 del matí en comptes de les 8 per així tenir una horeta més de descans pel dematí, però l'hora de sortida, com que ja he dit que m'agradava molt, es continuaria mantenint a les 2:30, però com aquest horari seria com massa bo i a més estaríem perdent hores de classe pel dematí, el dimecres, que és un dia així al mig de la setmana, s'haurien de fer algunes classes per la tarda per recuperar totes aquelles hores que s'han perdut pel dematí.
Ui, jo estic veient aquí unes cares. A les teves companyes no els està agradant gens això que estàs dient.
Ja ho veig, doncs aquesta... que proposin elles.
Però a veure, jo proposo, dic jo, què preferiríeu? El que diu el Nil de entrem una hora més tard cada dia i un dia a la setmana fem classe a la tarda per recuperar aquestes hores que no fem, però clar, serien 4 hores a recuperar.
Ja, ja, ja.
O 5, si comptes de dilluns a divendres, o bé, en comptes de 2:45, sortir a 3:45, és a dir, sortir una hora més tard cada dia. Digues.
Jo faria, per exemple, el dimecres, si començar una hora més tard o sortir una hora abans i ja està, perquè al final una hora tampoc s'ha de recuperar, no?
Home, depèn, digue-li al professor, depèn de la matèria. Clar, si ara ja sempre la queixa és de que no hi ha temps per fer tot el currículum, si anem retallant hores, encara serà més complicat. Digues, Ada.
Bueno, jo crec que, des del meu punt de vista almenys, hi ha algunes matèries que són una miqueta prescindibles, així que jo crec que aquestes hores que retallem, que ha proposat de retallar a primera hora, podrien com correspondre a aquestes matèries més prescindibles. O sigui,
per tant, directament tu no recuperaries res.
Jo no
ens carreguem les matèries imprescindibles.
Ens descarreguem.
Marua.
A veure, jo tinc una proposta egoista, que seria una setmana d'estudi i l'altra de descans.
Com els bombers, com si fóssiu bombers que fan torns.
O un dia.
Molt bé. Marian?
Bueno, a veure, aquesta és una mica surrealista perquè no pot ser, però jo he trobat que quan fa, o sigui, el dimecres, quan no anem a l'institut, és com que ens relaxem i ja per tornar a dijous i divendres per acabar tot estem com més d'humor per acabar més...
Però això vols dir quan hi ha festiu, que és un festiu que acaba dimecres.
Festiu, clar,
és a dir, tu directament et carregaries el dimecres.
Sí.
Faríeu com 2 dies, o sigui, torn de bombers i policies, no? Que fan 2 dies, descanso i torno 2 dies.
Sí, sí.
Llavors podries entrar a les 8.
Sí, fent això sí.
Fent això sí, molt bé, Esteve, i amb tu acabem aquest tema, que veig que no ens en sortirem.
Aviam, jo crec que com realment estic d'acord amb el primer que ha dit el Nil, el de posar classes a la tarda seria pirat una mica, però bueno, li respectem. Realment, si entréssim una hora més tard, hauríem de quedar-nos a dinar o anar a casa i després tornar.
Com, se fa mandra, eh?
Realment, si comencem una hora més tard, es compensa anar a la tarda. Llavors és com aquest debat de saber què hem de fer. I realment, des del meu punt de vista, si s'haguessin de canviar els horaris, doncs crec que en comptes de posar el dissabte i el diumenge festiu, posar només el diumenge, i moure el dissabte al dimecres.
Ui. Bueno, és a dir, estàs amb la Marian, no? De sí. Fer... En tot cas, no està a les nostres mans, em sap greu, nois i noies. Podem dir la nostra opinió, però no està a les nostres mans. Però sí que està bé que manifesteu que a les 8 del matí doncs, us costa una miqueta arrencar. Doncs escolta, a vegades, a mesura que vas fent les queixes i ho expliqueu, potser es planteja alguna solució. Vinga, Esteve, que continuem amb tu. Que els comentaris ofensius no t'agraden a tu ni a ningú, jo crec.
Sí, però, o sigui, també és com la normalitat, o sigui, s'està normalitzant que la gent estigui fent comentaris ofensius o desagradables cap a gent, despectivament, com sobretot ho fa la gent que...